Però fa dies, una nota de premsa assenyalava el dilluns dia 2 com un dia important. Per què? És un dia important, eh? Un dia important / molt important. Perquè definitivament avui, en principi, hem de començar les obres de reforma dels ascensors del pas sota la via, pressupostades amb 135.157 euros. Regidor Jaume Monasterio, bon dia i bona hora.
I molt bona hora.
Com ho diríem, això, ens mosseguem la llengua, ens apretem els punys, perquè això ha de funcionar, no?
Sí, clar que ha de funcionar, faltaria menys.
Comencen avui.
Sí, de fet ja fa dies que han començat treballs previs i avui és el dia, com aquí diu, d'engegada de les obres així una miqueta més en sèrio. Segurament encara no veurem coses massa espectaculars aquests primers dies, però sí que ja s'han començat totes les tasques prèvies.
Aleshores, perquè ens quedi ben clar, no es tracta d'una substitució, sinó d'una reforma, no?
Mireu, jo us explico. La principal problemàtica que tenien aquests ascensors és que són molt antics i que llavors moltes vegades les avaries que tenien, els components que s'havien de substituir, eren obsolets. Llavors, primera, no hi havia stock, amb la qual qualsevol petita reparació s'allargava molts dies perquè abans no arribés el material de reposició, passaven molts dies, i després que hi havia materials que ja no es podien reposar, sinó que s'havien de substituir i adaptar per uns de nous. Clar, tot això feia que qualsevol petita tonteria que en un ascensor nou és anar a canviar la peça i punt, doncs això es convertien en 10 dies, 15 dies, 20 dies, un mes, i això era el que ens matava, bàsicament.
Una qüestió, perquè què deuen tenir? 15 anys, 20 anys?
Doncs mira, no t'ho sabria dir exactament, però va cap aquí el tema, sí.
Aleshores, el que es farà, suposo que és aprofitar la infraestructura pròpia de la cabina de l'ascensor, però canviant tota la maquinària, canviant-ho tot?
Sí, aquí bàsicament el que es manté és l'estructura de suport de l'ascensor, és a dir, perquè ens fem una idea, doncs les vigues i tota l'estructura metàl·lica que suporta l'ascensor i pràcticament es substitueix tota la resta.
Durant quant de temps es té previst que les obres estiguin en marxa?
Això ja sabeu que és una invocació Murphy fer afirmacions d'aquestes.
Caram,
però
si és una invocació, i tant.
En principi, la durada és al voltant d'un mes, 40 dies.
D'acord. O sigui que més o menys per Carnaval estarien...
Sí.
Sí.
Aquesta és la idea.
És un si...
Ja us dic, això és una invocació Murphy bastant important.
És un si bemoll, no un si natural, aquest.
Ah, exacte.
D'acord. Però en principi en un mes ha d'estar més o menys enllestit, això, eh?
Ah, exacte.
D'acord. Hem d'entendre que les escales mecàniques són alienes a tota aquesta reforma i, per tant, en principi hem de continuar funcionant com d'habitud.
Sí. Fixeu-vos-hi que portem, i també això és una altra invocació Murphy, portem ja bastants mesos on les escales tenen un funcionament molt idoni perquè s'aturen molt poc o tenen petites avaries que resolen ràpidament. Tot mecanisme té problemes, ja ho sabem, no? I s'ha d'intentar que siguin els menys possibles. Però estem contents perquè hem fet un parell de reformes també en les escales d'ençà fa 4 o 5 mesos i creiem que el resultat és òptim, no? Perquè quan veiem que van sorgint problemes, digue-li per vandalisme, digue-li per mal ús, digue-li per problemes intrínsecs de la mateixa maquinària, doncs intentem buscar-hi la solució perquè aquestes aturades siguin els menys possibles.
Hi ha més aturades per problemes mecànics o per vandalisme o actes incívics?
No t'ho sabria dir, però pensa que a vegades una aturada d'emergència, perquè algú ha apretat el botó d'aturada d'emergència, pot ser vandalisme o pot ser perquè algú ha caigut en aquell moment i clar, l'ha hagut d'apretar per necessitat, no? I llavors doncs, és difícil de valorar. El que sí que és veritat doncs, que a vegades ens trobem doncs, que hi ha actuacions que són incíviques, és a dir, li dono un cop al pulsador d'emergència i les paro. Com a emergència que és, no es poden posar en marxa automàticament, sinó que ha de venir un tècnic, un responsable, donar l'okay a que tot està funcionant i rearmar-la.
Aprofitant la qüestió de l'incivisme, torno per un moment als ascensors, perquè l'incivisme ha estat també un, mare de Déu, diríem que un dels grans problemes dels ascensors, a més de la seva antiguitat, de la seva bellesa. En aquests nous ascensors, hi ha alguna possibilitat que la reforma, que aquesta nova maquinària sigui més blindada davant d'actes de vandalisme, o hi ha qüestions que no es poden evitar?
Sí, penseu que tot aquest tipus d'automatismes evolucionen molt ràpidament i una cosa que es detecta, doncs, de que no funciona bé, en la següent evolució doncs ja s'ha millorat, no? Llavors això fa que aquests actes vandàlics cada vegada es vagin intentant reduir més, però, a veure, com tot mecanisme d'aquest tipus ha de tenir una aturada d'emergència, que és bàsicament el que moltes vegades ens dona més problemes, i això continua sent-hi. Amb això és el de sempre. Feta la llei, feta la trampa, ja sabem que sempre hi ha algú que s'acaba inventant algun possible problema. El que hem de fer és que el mecanisme, pròpiament dit, no tingui aquestes avaries, no tingui problemes, i els actes vandàlics, doncs, intentar minimitzar-los. També hi estem bastant més a sobre, intentant doncs evitar-los. No?
Ho dic perquè, bàsicament, veritablement, aquesta, com ho diríem això, aquesta línia divisòria que parteix Sitges en dos té molt sovint el problema de o el vandalisme a les escales mecàniques o als ascensors, o també en el pas per sota la via, que sovint és motiu de queixes pels usuaris quan Renfe diu que per actes vandàlics ha hagut de blindar aquest pas i no es pot tampoc travessar d'un costat a l'altre. Veritablement, continua sent en diferents casos, perquè segurament amb les escales d'una manera, amb els ascensors d'una altra, amb el pas sota la via d'una altra, però aquest pas de la part de baix de Sitges a la part de dalt continua sent problemàtic en moltes ocasions,
Sí, però no és un problema estrictament sitgetà. Vull dir, mirant com està avui en dia la societat, veiem que aquest tipus d'actes passen a molts llocs, ja no només amb aquest tipus de material. Les senyals de trànsit, els arbres, tenim problemes d'incivisme amb molts temes, no? I això, malauradament, doncs fa que invertim a vegades més esforços, més diners en reparacions que en inversions. No?
Mm-hmm. 9 i 19 minuts. Regidor, acabarem amb una qüestió que d'aquelles que ens acaba d'arribar, allò amb el canvi d'any, anuncia la Generalitat, el Departament de Territori, que el govern impulsa 14.677 noves places de park and ride a 102 estacions ferroviàries, i entre elles es consigna en aquesta nota de premsa la de Sitges. Per tots aquells que no entenguin massa el concepte de park and ride, es tracta bàsicament d'ajudar d'alguna manera al trànsit entre el transport privat i el transport públic. De la manera senzilla, les persones que vagin amb automòbil a la seva estació de tren i després agafin el transport públic, agafin el tren, tindran l'aparcament gratuït en combinació, òbviament, amb el seu abonament de transport públic. A Sitges, a través d'aquesta nota de premsa, se'ns diu que hi haurà reservades unes 150 places d'aparcament d'aquest park and ride en combinació amb l'estació. Sabeu alguna cosa més sobre aquest assumpte?
Bé, a les últimes converses que havíem tingut amb ells, de fet, nosaltres ja teníem un park and ride, o un principi de park and ride, que és l'aparcament de Can Robert. Mm-hmm. I quan parles en transport de la Generalitat i quan parles en mobilitat i tal, doncs per ells aquell aparcament és molt important, perquè està molt a prop de les parades de bus, molt a prop de les parades de tren, no? I llavors una mica ja era això. Llavors el que no hi havia era aquesta facilitat de dir tu pots aparcar gratuïtament amb l'abonament del transport públic. Uh-huh. Llavors ara estem pendents de que ens diguin com ells ho volen fer, però nosaltres, per exemple, si ets resident a Sitges, doncs de dilluns a divendres ja tens aquest aparcament gratuït allà, no? Llavors hem de veure com ells ho volen vehicular, això, però clar, 150 places són moltes places,
ens ha estranyat perquè nosaltres pensàvem, bé, no pot ser cap altre lloc que no sigui Can Robert, això. Perquè és evident que no hi ha cap altre, diguem-ne, pàrquing relativament proper al que és el sistema de transport públic nostre, no? Aleshores, és clar, 150 places són moltes i hem d'entendre, regidor, que això ho ha de gestionar més a DIF, que no pas ho ha d'haver-hi, diguem-ne, un mecanisme establert entre administracions per veure com es gestiona l'ús d'aquestes 150 places, no?
Exacte. Per això ara estem una miqueta amatents a que ens diguin com ho volen fer o què és el que pretenen fer una valoració. Clar, també nosaltres, aquesta zona del Parc de Can Robert, l'aparcament aquest, és una zona on hi tenim diferents projectes que estem ara treballant per poder-li donar doncs, més capacitat, no? I pensem que, ells ens ho han dit sempre, és la distància ideal de poder deixar el vehicle privat allà, a tenir doncs, l'estació de tren o inclús els busos allà d'anar a prop, doncs és interessantíssim, i més que està en el centre del poble.
Quantes places hi ha ara, Can Robert? Més o menys.
Ara us ho diria de memòria, però diria que són unes 500 o alguna cosa.
Unes 500,
de memòria, igual d'acord, enganyo, no?
D'acord, perquè entendria l'Ajuntament que la reserva d'aquestes 150 places entra dins el que és assumible per un pàrquing que té aquesta capacitat?
Nosaltres, o sigui, jo el que no veig clar és que sigui una reserva exclusiva pel Parc and Ride.
D'acord.
És a dir, clar, llavors què vol dir? Que tindrem 150 places buides si no les ocupa ningú? Amb això, llavors, creiem que ha de ser combinable. És a dir, si jo vinc a parc aquí i disposo d'aquest abonament, doncs tinc la gratuïtat, però si no, doncs puc aparcar i pagar. Pensem que amb la majoria de sitgetans doncs ara hem agafat la costum de deixo el cotxe a Can Robert i faig totes les gestions que he de fer en el casc antic, per dir-ho així, no? I jo crec que aquesta costum doncs no l'hem de perdre, perquè és molt important i que és el que mica en mica és la tendència habitual, no?
Ara faltaria un Can Robert per repartidors, eh?
Bueno, aquest és el següent pas. Ja sabeu que això ho portem treballant ja fa temps i és la idea. I tot això mana una miqueta de la nostra idea de peatonalitzar doncs, tota la zona de centre, des d'Artur Carbonell cap a baix, des d'Avinguda Sofia fins a Platja Sant Sebastià. Això ho hem explicat nosaltres sempre i és la nostra idea, que creiem que és el que ha de ser el centre antic, el nucli antic, ha de ser peatonal. No conviure els dos temes, els peatons i els vehicles, és molt complicat i hem de reduir-ho a la mínima expressió.
Doncs, de moment, aquesta és la informació que ens arriba, com els dèiem, des del Departament de Territori de la Generalitat. El govern impulsa 14.677 noves places de Park and Ride. Sitges està dins aquests municipis que tindrà estació de Park and Ride i, per tant, es parla d'aquestes 150 places que estarien reservades. Però, de moment, això queda així i a veure com es desenvolupen els esdeveniments en les properes setmanes i a veure com es defineix aquest ús de les places de Park and Ride. Hem començat pels ascensors, hem acabat a Can Robert. Regidor Jaume Monasterio, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adeu.